Clar, això, si això no es pot pagar en deute públic, una de dues, o s'incrementen els ingressos no sé com, o hi ha retallades de despeses per altra banda.
Doncs veurem què és el que passa. L'Espanya l'any passat el dèficit va situar-se en el 2,2% del PIB, no?
Sí.
I Alemanya
sí.
Està vorejant aquest 3%, per tant...
Sí, el que passa és que... això és veritat. El que passa és que la productivitat alemana és molt més elevada que l'espanyola. El problema que tenen a Alemanya, que no és només privatiu d'Alemanya, és que a Alemanya no hi ha una, hi ha dos Alemanyes. És a dir, hi ha una Alemanya que agafa tota la part oest, agafa els estats de Baden-Württemberg, Baviera, Hamburg, on està la major part de l'activitat econòmica. I després està la part oriental, on està la capital Berlín, per exemple, on la situació econòmica és molt més feble. Per exemple, a Berlín, que si tots anem a Berlín ens sembla una ciutat meravellosa i fantàstica, pràcticament el 50% de la població de Berlín rep algun tipus d'ajut públic, lo qual evidentment xoca, no?
És a dir, doncs sí.
Sí, ja dic, és que a Alemanya hi ha dues Alemanyes, no hi ha una. No és casualitat que la setmana passada una enquesta que es va fer a Alemanya sortia que si ara es fessin eleccions a Alemanya, el partit més votat seria AfD, el partit d'ultradreta, no? Clar, és a dir, el percentatge de vots que té AfD és molt més elevat a la part oriental que a la part occidental. Però bueno, les eleccions són en tota Alemanya, no? Llavors hi ha un malestar social important. El canciller Merz bueno, està tenint un rebuig brutal, perquè hi ha molta gent, evidentment, descontenta de la situació, a l'evolució de la situació econòmica i social d'Alemanya.
Sí, entre altres coses també per la qüestió ferroviària, perquè Alemanya sempre era un país amb això exemplar, i els últims anys, i això a les últimes eleccions va passar molta factura, sí. Doncs l'extrema dreta va capitalitzar un malestar molt, molt important per aquesta qüestió. Vull dir que són coses que ens podríem agafar aquí i si posem el mirall, doncs no ens fan gens de gràcia. Sí, sí.
Bueno, clar, és el que dèiem. És a dir, si els ingressos no pugen...
De la butxaca de la gent, sí, sí.
Sí, no, els ingressos de l'Estat, em refereixo.
L'Estat, sí, bueno.
Si els ingressos de l'Estat no pugen, és a dir, per la via que sigui, si no pugen els ingressos de l'Estat, és a dir, han de reduir-se altres despeses. I, per exemple, vostè té tota la raó, és a dir, els ferrocarrils alemans actualment estan en una situació molt dolenta. Aquesta és la realitat. I si a sobre es vol incrementar d'una forma molt acusada la despesa militar, pues clar, és a dir, torno a dir, si els ingressos estatals no pugen, això significa que han de retallades per altra banda.
I si puja la despesa, com el preu dels aliments, doncs encara sí. Tindrem més problemes.
Doncs sí.
Santiago
sí.
Niño Becerra, gràcies, com sempre, una abraçada.
Igualment, gràcies.
Amb una despesa energètica disparada per la guerra de Rússia i ara sumada també amb el que està passant a l'estret d'Hormuz. Esther.
Sí, jo recomanaria un llibre del Wolfgang Münchau que es diu Caput, que es titula La fi del miracle alemany, que explica quina és aquesta... Què hi ha a la base d'aquesta crisi alemanya, no? I que hi ha a la base d'aquesta desindustrialització d'Alemanya i que hi ha a la base...
Caput, doncs,
de... Caput, sí, es diu Caput, La fi del miracle alemany. És un llibre de l'any passat que va publicar a Plataforma i explica per què els alemanys han arribat en aquesta situació de crisi. De tota manera, és una crisi que també ja la voldríem per nosaltres, Vull dir que, a veure, és un país que funciona, és un país que té un diàleg social extraordinari, és un país que encara té una molt bona indústria, per tant el que cal és actualitzar aquesta indústria i que no es basi en la crema de carbó per funcionar. Però, de tota manera... és una crisi d'un país que està doncs en una relativa bona situació, però és veritat que els serveis doncs s'han anat deteriorant i que realment hi ha dues Alemanyes, una Alemanya que surt de l'est i una Alemanya que surt de l'oest i que cadascuna va una mica al seu ritme.
Nacho?
Bueno, un dels riscos que hi ha del que està passant a Alemanya té a veure amb la seva pròpia autopercepció, no? De fet, les autopercepcions d'Alemanya en relació a si mateixa han condicionat molt el segle XX, i ho veiem expressat quan l'extrema dreta a Alemanya lidera les expectatives electorals, té a veure també amb aquesta sensació de decadència. Per cert, li passa una cosa similar a França, no? Que han estat els dos actors, a més, en el cas de França, crec que a mi ja m'agradaria ser París i també, però crec que França sí que està en una situació, diguem-ne, de col·lapse major, però els dos països que han estat motors de l'economia i de la política europea en aquests moments estan en crisi. Salvat en el cas d'Alemanya, probablement per les pròpies majories que hi ha en aquests moments, amb socialdemòcrates i democristians. En el cas de França, amb la incògnita de si definitivament o no, esperem que no, el front o l'assemblament nacional tingui la presidència de la República, i el que hi ha és una oportunitat claríssima des de la perspectiva econòmica i industrial pel nostre país, perquè tenim accés a una energia molt barata i això pot accelerar, i ja ha passat en el cas d'algunes indústries, una deslocalització cap aquí de determinades inversions, i a més hi ha un interès proactiu polític en ser un actor rellevant dintre la Unió Europea. I si a mi em preguntessin, diguem-ne, quin tipus d'aliances o tàndems, igual que hi ha hagut el franco-alemany durant molt de temps a la Unió Europea, jo crec que en aquests moments Itàlia i Espanya tindrien la capacitat de modular bastant el futur de la Unió Europea. I que això està costant, els colors polítics dels dos governs són antagònics, però que, en canvi, jo crec que tenen l'oportunitat de desplaçar cap a la perifèria el lideratge europeu. I jo crec que s'ha d'intentar, i s'està intentant.
Marta Bonforte?
Sí, jo crec que això evidencia que els que pensàvem que la recepta de l'autoricidi només estava vinculada al 2008 i després de la crisi aquella, que amb el Covid es va evidenciar que aquesta recepta ja no funcionava, doncs també no és així, no? Perquè estem ben com Alemanya, en aquest cas, poc replica aquesta recepta de retallat per a donar més fons o ingressos a la indústria de la defensa. Una qüestió que, a més així, jo crec que s'ha tractat des d'un altre punt de vista, no? Almenys del govern espanyol. Per això jo crec que ha incidit tant en que no volia pujar més d'un 2-3% la despesa en defensa i està intentant passar per despeses qüestions com la policia, la seguretat, etc. Perquè tampoc vol ficar més diners en aquesta qüestió, perquè a més sap que a la societat, jo crec que tant catalana com espanyola, aquest debat que sí que està ben al nord d'Europa, jo crec que fins i tot Alemanya, de cridar a joves per a que s'allisten i fer una sort de mili, està més que superat, i que no n'hi ha ningú, jo crec, que de cap partit polític, siga Vox o siga Aliança Catalana o siga qualsevol, que hi estiga d'acord amb aquesta mesura. I jo crec que Alemanya el que patís és una crisi continuada, no? Primer amb Scholz, que va fer moltes receptes que jo crec que se poden considerar més conservadores amb tot el tema de la immigració, i ara també amb Merz. I el debat és si els governs del seu voltant, i principalment en el cas espanyol, però no només, van a fer aquesta recepta o van intentar no replicar-la, perquè sap quines conseqüències tindria per a la ciutadania, no? Jo crec que és aquesta qüestió, i per exemple el Partit Popular, que ha ficat a Merz com el seu referent a nivell europeu, perquè és l'únic, diguem, l'única força potent del PP europeu que està governant ara mateix, jo els preguntaria si aquesta també serà la seva recepta en cas de governar a la Moncloa, no?
Laura.
Sí, per enllaçar amb el que plantejava la Marta, és cert que Pedro Sánchez l'any passat va ampliar el que es concebia fins llavors com a despesa militar, però tot i així també va haver-hi un augment en termes,
sí,
en termes absoluts, va haver-hi un augment de la despesa militar, i jo pensava justament en això, no? L'any passat, quan el president del govern espanyol va dir que sí que compliria amb els compromisos de l'OTAN, que en aquell moment era el 2% del PIB, després es va ampliar, però en aquell moment era el 2% del PIB, ell deia que aquest augment en despesa militar no representaria amb un deixar d'invertir en serveis socials i en drets socials, no? Alemanya, ho estem veient ara, doncs això són vasos comunicants, no? El que es retalla de despesa social i sanitària al ritme de que s'engreixen les butxaques dels senyors de la guerra, no? I per tant són dues coses que no es poden destriar, malgrat que en el seu moment l'executiu espanyol ho plantegés. Jo crec que això generarà, òbviament, malestar, conflictivitat social. El que em preocupa més, veient les enquestes i les valoracions dels líders i dels partits, em preocupa que aquest malestar, en comptes de demanar més democràcia, com si diguéssim, no?, i més inversió en el que fa realment que les nostres vides siguin més vivibles i segures, que seria justament la despesa en sanitat, augmentar la despesa pública, doncs el que em preocupa és que crec que qui capitalitzarà aquest malestar serà l'extrema dreta.
Sí, a mi em sembla una posició una mica optimista pensar que l'eix franco-alemany pot ser substituït per l'eix Roma-Madrid. És a dir, em sembla molt, molt optimista. Crec que realment sí. Roma i Madrid poden tenir una posició diplomàtica i econòmica més forta i a més es veu com Itàlia està canviant la seva relació respecte a Estats Units, però el poder industrial alemany i el poder nuclear francès són fonamentals per la Unió Europea. I també el trauma alemany també condiciona les relacions amb Estats Units
i
també,
volum, evidentment, el volum. País, que Alemanya és un país que...
Evidentment, també la dimensió dels dos països. Per tant, crec que no es podrà avançar la Unió Europea si no hi ha també un avançament entre també Alemanya, Alemanya i França, a més d'Itàlia i Espanya.
Nacho.
Sí, no, que incideixo en que és una visió optimista al camí assenyalat. Crec que part de l'articulació dels projectes polítics tenen a veure també amb l'ambició de voler-los portar a terme, i crec que part de la poca ambició que hi ha hagut a Espanya en relació al seu lideratge europeu ha tingut a veure amb poc optimisme, no? I és veritat que en el cas concret de França l'element clarament diferencial i difícilment substituïble té a veure amb la seva capacitat nuclear, però en relació amb la fortalesa industrial d'Alemanya hi ha un canvi en el que estem assistint de transformació de l'economia, on, de fet, diguem-ne, els paràmetres industrials d'Alemanya poden ser substituïts per altres. O sigui, tenim l'energia més barata d'Europa, i això, des de la lògica industrial, ja està provocant moviments cap a Andalusia, cap a Catalunya, cap al conjunt d'Espanya. I és veritat també, i això a nota d'asterisc, o sigui, i vosaltres que també heu anat segurament diverses vegades a Alemanya i aprofitant, diguem-ne, al final d'una tertúlia d'un matí entre alguns col·legues, però jo no he vist tants elements d'Alemanya que m'hagin causat al llarg de la meva vida admiració, i en canvi han aconseguit convèncer-nos a la resta d'europeus de moltes de les seves virtuts. I tenen, però jo és que identifico moltes virtuts al nostre país que en moltes ocasions s'expliquen i es venen pitjor, i això resta capacitat d'influència. Espanya, no només des de la lògica industrial, té una oportunitat molt rellevant amb el que té a veure amb l'hidrogen verd, amb què sigui la connexió amb l'Àfrica, amb què és en aquests moments un dels països que té més capacitat d'interlocució tant amb l'Orient Mitjà com amb una part important d'Àfrica que és rellevant per la Unió Europea. Per tant, clar que és optimista pensar que Alemanya, que Madrid i, diguem-ne, bueno, esperem que Madrid-Barcelona, que Madrid-Barcelona-Roma puguin tenir un pes major. Però és que crec que és possible, com a mínim, incrementar la capacitat d'influència d'un país que ja porta 40 anys a la Unió Europea, no?
Són les 10 i 13. Gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. És hora de tancar l'Àgora avui amb Laura Aznar, amb Nacho Corredor, amb Marta Monforte i Esther Vera. Però abans, Mariol Roser, Marisa Gil, bon dia.
Bon dia.
Encara tenim més coses per explicar al matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit amb l'Albert Tom, que avui vol reflexionar sobre el perdó i la mort. Hi ha coses imperdonables o s'ha de perdonar tot abans de morir?
Després, amb Mariola Cubells i Darío Porras, farem un repàs de les millors sèries que hi ha ara mateix a les plataformes i també comentarem l'actualitat televisiva que arriba farcida d'anuncis propis, alguns de molt vinculats al món radiofònic.
I a les 11 conversarem amb l'actriu Nausica Bonin. D'aquí una setmana estrenarà l'obra l'autora, el Lliure de Gràcia. Repassarem la llarga trajectòria de la Nausica, que va començar quan només tenia 9 anys i continua avui.
I a les 12, la Renaixença. Avui reben la visita de la cantant Judith Nederman i parlaran del piolet, un objecte tan útil com perillós. Només cal recordar Trotsky.
Abans que han dit els altres, Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola! Hola, hola.
I per què posa Maiol Roger el guió? Posa Gerard Jovany, Maiol Roger.
Sí, és veritat.
Sí, sí. Jo no he sigut.
Però, si vol fer la secció al Maiol, endavant. Vull dir.
No, no.
Doncs mira, de Maiol volia parlar avui perquè, escolta'm, continua la batalla interna al matí de Catalunya Ràdio pel dress code, una batalla que va començar ahir entre el director d'aquest programa, Lustrell, i el subdirector, en Maiol. Al principi va ser a nivell intern a la redacció, unes discussions fortes i tal, però va acabar sortint a l'antena.
Anem a les paraules del dia amb l'home que porta la camisa descordada, Maiol Roger. Lobby.
Seguim amb les paraules nouvingudes al diccionari. Lobby. A ser influent i a pressionar els poders públics com qui pressiona a un subdirector perquè es cordi la camisa.
Hola!
Hi va haver aquesta tensió que va sortir a antena i avui ha continuat la cosa. Avui l'Ostrell no li agrada el polo d'en Maiol.
I anem a les paraules del dia a Maiol Roger, que avui va amb samarreta. Empoderar.
Polo. Els mestres es volen empoderar amb 17 jornades de vaga d'aquí a final de curs.
Un polo és una samarreta amb un coll que més he caigut.
Però t'ho acordat fins a dalt, això t'agradarà. Sí.
Hi ha tensió, hi ha tensió. Ara, cada dia, ens hem de fixar molt en què ens posem.
Però, un moment, és que em veig obligat a dir-ho. Ricard, tu també portes un polo.
Sí, què? És que jo no critico un polo. És ell que interpreta que critico un polo. Ah, només faig una descripció...
Home, no, jo he estat a la redacció i he viscut les discussions
però
en primera
persona.
Però
el vaig posar ahir perquè hi anava amb una camisa. Anava descamisat.
Molt oberta, sí, molt obert.
Descamisat, molt obert. Sense samarreta sí. Sota. Vull dir que anava...
Fins i tot gent de la redacció va fer observar el fet i vaig dir,
no, incomodava.
Botó perquè
incomodava.
Sí.
Doncs res. Perquè t'agrada veure-ho.
Veus?
Home.
Tinc alguna foto, ja te la passaré.
Seguirem pendents de la batalla perquè, a més, està afectant el normal funcionament del programa. Avui, quan l'Ostrell acabava de sentir la informació del temps amb l'Eloi Cordomí, ha donat pas a l'Eloi Cordomí.
I a la resta, la tendència és que s'obrin clarianes, però sempre amb un tel de núvols prims i pols en suspensió. Avui la temperatura no pujarà tant com ahir.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí? El trànsit, perdona, Txell Garriga.
Molt bon dia de nou, doncs ara mateix.
Bravo, Catalunya!
I tot just després d'això ha arribat en Manu Guix, que dius, bueno, ara ens relaxarem i tal. No, ha afegit llenya al foc.
Mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
Manu! Manu!
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí?
Manu! El Ricard no està dient res, eh?
No, no, ja ho veig. No li ha agradat, eh?
Ah, no, sí, m'agrada tot.
Ui, eh? Mal rotllo.
Va, Eloi, què passa, Cordomí?
Però, a veure, tots aquests dardets d'anada i tornada s'encaixen amb esportivitat perquè sí. Estan fets des de l'estima i el respecte. És el mateix que quan l'Herrera li diu sapo, que viu en una ciénaga, a Pedro Sánchez, però des de el cariño.
Una escena que no es precisamente halagüeña para Sánchez. Pero ya sabe usted que Sánchez es como esos sapos... Bueno, esto dicho con todo cariño. Esos sapos que al final sacan un poco el morrito del agua y en las peores ciénagas son capaces de sobrevivir.
Amb cariño, eh?
Cariño, i a les xarxes, Joel, què han dit? Amb cariño?
Amb cariño a les xarxes. Avui es parla molt del que li va passar ahir al Jorge Valdano en un dels gols del PSG Bayern Múnich. Jo no em mullaré, però m'agradaria veure el vídeo per saber on tenia les mans Jorge Valdano.
Está claro que no está lesionado, ¿eh?
No, no, en absoluto. Harry Kane, Luis Díaz recibe el control orientado. Luis Díaz amaga.
És viure instal·lat en l'orgasme, saps?
I no deixem els orgasmes perquè a les xarxes avui també es comenta l'aniversari de la gran apagada elèctrica i es comenta sobretot que encara no n'han quedat clares les causes. Hi ha moltes hipòtesis i la meva preferida, sens dubte, és aquesta que valorava ahir una col·laboradora del canal Castilla-La Mancha.
Un montón de preguntas, mientras los, ¿cómo le llaman? Los actores públicos disparan contra los privados, los privados contra, o sea, han sido las energéticas, ha sido Red Eléctrica... fuera lo que fuera, se apunta a un fallo multiorgásmico. Casi.
Mira, ay, que te han pillado. Ay, que te han pillado. Ya estás en el zapping.
Ja estoy.
Efectivament, ja està en el zapping. I ara, Ricard, he de tenir una mala notícia.
Ha passat.
Molta atenció si algú ens està escoltant i està pensant en posar-li al seu fill el nom de Eubranierson York Winston. Lamento dir-li que ja no es pot. Si tu li volies posar al teu fill Eubranierson York Winston, no es pot, perquè una senyora veneçolana l'ha patentat.
Para cada vez que ustedes se quieran lucrar del nombre que yo inventé con muchísimo amor para mi hijo, porque no soy como la mamá tuya, que te puso un nombre súper común. Bueno, mi amor, yo sí pensé en el nombre de mi hijo. Ahora que tú quieras utilizar ese nombre, tú vas a tener que pagarme a mí porque lo voy a patentar.
Comencem allà, allà, ui, ui, ui.
Iu de Eugenia. Así se pronuncia la E y la U en inglés. Como ustedes no hablan inglés, por cierto. Bran de Brian, que es su papá, el deudor alimenticio. Ye de Jessie, que es su tía. Y Som de Sonia, que es mi tía favorita. Un nombre original, con firmeza, que donde tú llegas. Y Branderson Jorwinston González. Un nombre de hombre serio.
Sí, senyor. Totalment. Aquest missatge és per la gent que està tenint un, està a punt de tenir un fill, i després en tinc un altre per la gent que està pensant en tenir-ne. Són les declaracions d'un senyor que es passejava per la Festa de l'Orgull Gay de Madrid de l'any 2019 amb un cartell que posava Gay Ok. Okay. Gay Ok. Un reporter li va preguntar el perquè del cartell i la resposta no és la que esperava el reporter.
Están haciendo un favor al mundo porque el mundo está superpoblado a nivel mundial. Y los gays pues, y las lesbianas pues no procrean más gente y perfeccionan el medio ambiente, que lo tenemos fatal.
Usted no es gay, ¿no?
No, no, pero yo soy demógrafo.
En fi, i acabem amb un tall vintage que s'ha tornat a fer viral després del rècord del món de la marató i tota la conversa que ha generat sobre els límits físics de l'ésser humà. El Persones Humanes de fa 33 anys, Quim Monzó, va explicar molt clarament que sí que tenim un límit físic, i aquest límit és bàsicament morir-te.
I que l'esport és dolent, dolent, és el que tu has fet referència, que m'ha agradat molt, sobre la qüestió de la marató, i és això que l'individu la va inventar...
La va palmar.
La va palmar. O sigui, és un home que va inventar l'esport i per demostrar que valia la pena va haver de morir, l'home aquest. La cosa era, un tio que es deia Filípides, això era com uns, no sé, 500 anys abans de Crist, i llavors a la ciutat de Marató, no Mataró, perquè si fos Mataró, llavors l'esport aquest s'hagués dit Mataró, i anem a córrer a la Mataró. I llavors què passa? Diu, si el primer home que l'ha inventat ha mort, doncs potser és fantàstic, que el corri molt.
Doncs fins aquí l'àgora d'aquest dimecres. Nacho Corredor, Laura Aznar, Esther Vera i Marta Bonforte, que tingueu un bon dimecres.
Moltes
gràcies.
Bon dia.
Adéu-siau.
Adéu.
Farem una pausa i passegem amb Alberto. Ara tornem.
Has canviat les finestres? Has aïllat les façanes? O has millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020? Si és així, això t'interessa. Dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del dimarts 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No ho dubtis, rehabilitar casa teva és un bon pla. Ajuntament de Barcelona.
El Matí de Catalunya Ràdio.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius de la Setmana de la Llengua, dedicada als nou parlants de català, feia el vestit de nit més dolç. I la resposta era pijama. Pijama de l'indostànic paijama, que vol dir pantalons bombatxos que portaven els musulmans, designa el vestit de dormir i també unes postres pentagruèliques. Gelat, pinya, préssec en almíbar, flam i nata. 1.352 dels 1.504 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 7 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong, Robert Casadevall i Camps, de Tarragona. I avui també ens heu dit còctel, pastís o camisó.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
Aquí sentim la Liva Vall i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
120.000 euros! Va, que convido jo.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6 del matí. Al Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I al Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
Voleu nous capítols de jugar amb en Titó i els Falalà?
Sí!
A jugar amb en Titó i els Falalà. Nova temporada. Cada dimecres al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
Sorprendre-la, triar-la, planejar un dia només per ella. Això també és regalar, perquè compartir és la forma més bonica de celebrar. I regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Aquest 3 de maig, Dia de la Mare, al Corte Inglés, a la botiga, web i app.
El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixà, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3Cat.
Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Albert Om, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Què?
Què? Bé, no?
Home, el tema d'avui és tinc molts dubtes, jo, d'aquest tema.
Sí, és un tema... A veure... M'explico, perquè abans quan sí. L'he sentit com l'anunciava, dic, hòstia, sona tant el perdó i la mort, dic, hòstia, sona molt gros. Però, a veure, tot això neix d'haver vist que fa 48 hores a Tona es va fer un homenatge a Santi Santamaria 15 anys després de la seva mort, on hi van assistir els grans cuiners catalans, entre ells Ferran Adrià,
sí.
Diguem, no?, que ja en una entrevista, quan va venir aquí fa unes setmanes i les últimes hores, ha dit, escolta'm, no busqueu més polèmica aquí entre ell i jo.
Perquè... Hi havia molta discussió perquè Santi Santamaria
sí.
era la cuina tradicional catalana, no?, i en canvi Ferran era el trencador, sí. L'innovador. Llavors, la premsa vam contribuir molt a generar com aquesta rivalitat.
Totalment. Els entorns, quan hi ha rivalitats d'aquestes, els entorns moltes vegades alimenten això, siguin mediàtics o no, perquè poden ser entorns familiars o entorns d'amistat. Clar, això passa, a més, perquè al principi de tot, diguem, quan el Ferran encara no era ningú, per dir-ho així, diguem, el Santi l'havia ajudat molt, havia estat molt amb tot el creixement del Ferran, que això és el que al final dol és això, perquè tu et pots discutir amb algú, pots tenir un enfrontament amb algú, si no hi has tingut una relació prèvia, no et queda una recança, diguem, no? Però clar, quan et queda una recança, és quan hi ha una relació prèvia, això es trenca, i un dia va i aquella persona es mor i es mor amb la relació trencada, diguem, no? I no ha sigut a temps, ni un ni l'altre, d'intentar, com a mínim, parlar-ho, perquè no es tracta de tornar al punt inicial on estaves, no? Però haver-ho pogut parlar. Perquè aquesta és l'altra cosa, és la cosa que té la mort, perquè normalment la mort ens l'imaginem al final d'una vida, deixant-ho tot tancat, arreglat, amb un llacet, no sé què. No, la mort t'enganxa i tens programes per fer...
I hipoteques per pagar.
Hipoteques per pagar, tens converses sí. pendents, sí, o sigui, sí. no... Normalment no va així, que ja ho puguis acabar tot, no? I clar, a més és un cas que jo crec que n'hem viscut, diguem, d'aquests casos més mediàtics, alguns de semblants, per exemple, segurament Johan Cruyff i Carla Reixac, no?
Boníssim.
Pep Guardiola, Tito Vilanova, no?
Sí.
Que són casos paral·lels, que jo
no sé. Morts sobtades, també, no?
Exacte. Que... Sí, morts sobtades, morts joves, i per què? Aquestes coses, a vegades, és una qüestió de dir, mare, a veure un dia que parlarem, no? I si arribem a 80 anys, no? Segur que un dia ens trobem, estem tots dos jubilats, ja estem allunyats d'això, i, hòstia, què va ser allò? Diu, com com et vas emprenyar per això, com jo encara vaig seguir alimentant-ho, no? Tot això. Però, clar, a vegades no hi pots arribar.
Sí, però hi ha casos, per exemple, el José María García, el de la Morena, sí, que s'han arribat a insultar sí, d'aquella manera, i l'altra vegada, fa poc, va venir un acte de la SER, no recordo quin era, i els vaig veure junts i van parlar junts. Mm-hmm. Ostres, però com pots ara reconèixer l'altre quan l'has humiliat com a persona, gairebé, no?
Però és que estar emprenyat amb algú, jo ho trobo molt, sí, molt pesat, eh?
És que, sí, sí.
És que t'ocupa moltes hores, eh? Perquè és allò...
És un pes, que és un pes.
És un pes que portes, vull dir, perquè això és molt fàcil. Tu pots... Escolta, amb algú et pot haver fet alguna cosa, tu li fas creu i ratlla i no ho portes com un
pes. No cal anar a sopar, no cal anar a sopar.
I ja està, sí, vull dir, que no ho portes com un pes. Però quan et queda aquella cosa dins, sí, sí, diguem, no? Sí, el problema sí, és quan et queda la cosa dins, no? Això jo crec que val
la pena treure-ho. O sigui, el problema és que a qui li queda dins, perquè si l'altre no li queda dins...
Exacte.
Doncs viurà més feliç.
Encara que tu, teòricament, vagis pel món pensant que tu ets la víctima, que és l'altre, sí, sí, que s'ha comportat malament amb tu. Però això t'ocupa una d'hores que dius, hòstia, sí, i et sembla una cosa irresoluble, no? Abans de fer-ho dius, bueno, escolta, això, no. Vull dir, jo com m'hi encaro, jo l'he de trucar amb aquesta persona. Jo...
Després del que em va fer.
Exacte, després del que em va fer. Home, doncs, no sé si té gaire sentit, no? Vull dir, estar emprenyat per la vida, no? Perquè és això, és que al final el gran perjudicat ets tu si ho portes a dins d'aquesta manera.
I després hi ha gent que fa coses que jo sempre he trobat com molt admirables, no? El cas de la Giselle Pellicó, que la vam entrevistar fa unes setmanes també aquí, no? Que ella diu que ella vol anar a veure el seu marit, mm-hmm, no? I penso, quina necessitat, però clar, en el procés
sí, sí, és que
d'oblit,
la té,
de deixar de ser la víctima,
exacte,
necessites mirar als ulls d'aquella sí, persona sí, i dir-li, m'has fet això, adéu.
Sí, sí.
Però poder-te expressar, no?
És que ara, diguem, els exemples que jo et posava, tu ara n'has posat un de familiar, jo et posava exemples d'amics, això passa amb famílies, diguem, no? Passa amb famílies que, pel que sigui, a vegades per una qüestió d'herències, per una qüestió de... Jo crec que moltes vegades són calés, però poden passar sí, altres sí, coses amb una família, no? Que et deixes de parlar amb una germana, que et deixes de parlar amb el teu pare o amb la teva mare, no? I, hòstia, això són actituds, diguem, que les pots mantenir durant un temps, però, clar, aquella persona, o tu, clar, saps, un dia s'acaba això, i el que es queda... No, hòstia, trobo que li queda una recança que és difícil de treure-te-la, no? Vull dir...
Va venir la setmana passada les dues germanes d'Agustí Torelló, que han estat més de 15 anys sense parlar.
Sí, senyor.
Sense parlar, ni felicitar-se per Nadal. I ara una plega jubila i va dir, saps què, truquem a la germana a veure si ho vol fer. I ja s'han reconciliat. I quin... penses, clar, aquests anys que han passat...
Sí, sí.
No es podia haver resolt abans,
clar,
això.
Però vull dir, perquè... durant aquests 15 anys ho han vist impossible.
Clar, i llavors, però ara sí.
Aquesta cosa que sembla impossible, normalment, quan fas el pas, és molt fàcil. Sí. No? Llavors és molt fàcil perquè és que l'altre segurament també ho està esperant, això, no?
Sí, de dir, escolta, ja està, ja ha passat i...
Doncs esclar, si això, a més, diguem, aquestes coses que són privades, a més hi fots tot un cercle, tot un entorn mediàtic, no? Amb tothom opinant sobre això, amb qui és el bo, qui és el dolent, qui és el no sé què, doncs... A mi em va emocionar això de veure sí, això de l'altre dia. És que, a més, hi ha casos que no és aquest, perquè Ferran Adrià va anar al funeral de Santi Santa Maria després que es morís fa 15 anys amb un atac de cor a Singapur, quan es va fer el funeral aquí, el Ferran hi era, diguem, no? Però a vegades la situació és tan tensa que no goses ni anar al funeral
que
d'aquella
no,
persona.
Que no es violenti l'entorn.
Clar, perquè dius, hòstia, a veure ja amb què passarà aquí, no? Vull dir que no té gaire sentit estar emprenyat.
No t'ha passat mai? Tu no ets molt d'emprenyar-te.
A mi em passa una cosa que jo n'hi dic amnèsia protectora, que és que a vegades no acabo de saber ben bé per què m'he emprenyat. I això...
A mi em passa, però això és una virtut, eh?
Sí, però...
Jo oblido molt les coses.
Però jo dic és una virtut per protegir-me a mi, sí, 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 diguem. O sigui,
però és
no
innat, és una qüestió que no calcules, que
sí,
passa.
Sí, sí, perquè dius, hòstia, amb aquell... Jo...
Sí que tenia la sensació que estava emprenyat, però no sé sí, ben bé per què, què va
mira,
passar.
Mira, t'explicaré una cosa que em va passar l'altre dia, que vaig anar a l'estrena del documental que heu fet des de la Manchester sobre els 50 anys de l'Avui, i jo vaig fer de corresponsal de l'Avui de l'any 85 al 87. Dos anys que jo tenia de 19, 20, 21 anys, treballava al 9-9 a Vic i tot això, no? Clar, llavors, hòstia, poder signar amb un diari com l'Avui i tot això era una cosa que et feia molta il·lusió, no? I vaig veure un cap de secció que m'havia comprat alguns temes, diguem, no? I que jo li tenia com molt... Em havia quedat aquesta imatge d'ell, no? I li vaig dir que, escolta'm, gràcies, perquè compraves temes i em feia molta il·lusió, signa la teva secció, no sé què tal. Diu, no estàs emprenyat amb mi? I dic, per què? Diu, home, pel que vaig escriure després del convidat amb Jordi Pujol. I dic, hòstia, doncs mira, tu te'n recordes de les coses dolentes i jo me'n recordo de les bones. I crec que això...
I no te'n recordes de res del que va escriure?
No me'n recordo, no me'n recordo del que havia escrit. Llavors ell m'ho va explicar allà i tot això, i li vaig acabar dient això. Dic, mira, dic, doncs, trobo una sort que jo me'n recordi. Jo t'hagi vist i hagi recordat la part bona i tu hagis recordat la part dolenta, o hagis pensat, hòstia, aquest tio està emprenyat amb mi perquè va escriure no sé què.
També és que el temps i l'edat en aquest cas és clau. No,
sí.
Perquè t'ajuda també a relativitzar les coses i, escolta'm, la maduresa ajuda també, no? Sí, aquestes coses.
Però vull dir que nosaltres, que tenim feines públiques, que escriuen coses de nosaltres, algunes bones, altres dolentes, no sé què, i que a vegades dius, hòstia, això no pot ser, o això s'ha acabat, que aquesta persona escrigui això de mi, doncs no ho sé. Jo trobo que això, al final, hem de tenir una mica més... Ja per nosaltres, sí, eh? Sí. O sigui, no per dir, hi poso l'altra galta, sinó per dir, escolta'm, que és normal, passen aquestes coses i ja està, intentar no estar tan emprenyats.
I qui dia passa, any empeny.
Home, a veure...
Sí, home, perquè tampoc cal ser amics, tampoc.
No,
és una qüestió de...
no, és que és això.
Sí, vull dir, és una qüestió de escolta, va passar això i ja està, no passa res.
És que és això, a vegades sí, quan s'ha trencat una amistat molt forta per una cosa que tu creus que és greu, el que jo vull dir no és... tornem al punt on érem a ser tan amics com érem. No, però parlem-ho i traiem-nos aquesta cosa que tenim a dins.
Sí, sí.
No? Bé.
Tenim feina. Alberto, gràcies. Ara tornem.
A tu, Ricard.
El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Miqui Núñez i Sara Roy.
Deixaries abans la música o la parella?
Vinga, adéu.
Uau!
Dani Mateo.
És un moment horrorós quan, en una conversa, descobreixes que el cunyat ets tu.
Anna Castillo.
Jo mai vaig dir que era lesbiana, que és una cosa que la gent va donar per fet.
Torna a l'Eclipsi. Històries reals i emocions autèntiques.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo, t'esperen viatges valorats en 3.000 euros i compres gratuïtes. Participa i per cada 30 euros de compra i suma participacions extres activant els teus cupons digitals i amb el joc de l'app. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
B-Travel. Viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a b-travel.com.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Volem la secció de televisió i sèries amb Darío Porras. Bon dia, Darío.
Bon dia.
I Mariola Cubells, bon dia.
Bon dia, companys, què tal?
Com estàs?
Escolta, no, volia... Estava escoltant-vos a Albert i
sí,
a tu.
Sí, sí.
I he pensat, podíeu dir-li això a Andy Lucas.
Per exemple... O a Évole y Buenafuente. No sé com es porten ja l'Évole y Buenafuente, però també tenis.
No, això no, això està resolt.
Està resolt ja, sí?
Sí, això està resolt. Bueno, d'aquella manera, però sí, sí. Però res a veure amb Andy Lucas, res
ja,
a veure.
Ja, ja.
No, és que he estat pensant amb això que dèieu, que em sembla molt... Molt interessant la reflexió, la veritat.
Hi ha molts exemples, eh?
Tots tenim, Mariola, no, ja. Però i personalment, tots
José
tenim
Mayuste,
algun.
José Mayuste, Millán Salcedo...
Home!
Cruz y Raya, és que hi ha molta gent televisiva
Pepe que... Pepe Navarro segur que trobem també algun, no?
Home, ja,
aquí?
A Pepe Navarro amb algú, segur.
Hombre, vamos. No, moltíssima gent. I, de la faràndula, que són els coneguts, clar, ho tenim. Però no, jo anava al terreny personal, que tots ho tenim, no? Tots ho tenim, d'alguna manera.
Sí.
Bueno, i a gent d'esta, a més, jo no parlo de... no sé com deia Albert, no? D'oblidar i tal. No, però és que hi ha coses, hi ha gent que si t'ha desabut no cal que estiga a la teua vida.
No, al contrari. Ja està.
Exacte. I ja està. No és, no és,
és que la decepció,
és indiferència.
La decepció, quan has confiat en algú, no et sap, sap greu. Sap greu.
Exacte. Sí. I bueno, ja està. Esta és la meva aportació a la vostra conversa.
I la decepció també té... que et deixa un pozo, un posat, no sé com es diu.
Sí, sí. Pòsit.
Un pòsit... d'oblidar sí però no. És a dir, quan algú, quan has estimat molt algú, en el pla que sigui, quan et decep,
sí.
El més immediat és oblidar i adiós, creu i mai més, però queda allà. Si hi ha hagut un estima
forta, cop, no? Sí, sí.
Queda allà i les ganes de, en el fons de... Hòstia, és que això no hi ha dret del que va, el que va passar, està allà.
Jo sóc més d'oblidar, això, veus? No... Bueno.
Però, perquè causen la indiferència, també, no?
Sí.
Ricard?
Sí, o sigui, em decebo a mi mateix.
Como buen escorpio, como buen escorpio.
Em decebo a mi mateix, d'haver confiat en una persona. Correcte. que no haver-ho vist abans, diguéssim, no?
Exactament.
Però, bueno, escolta, en cadascú bueno, pues ja s'ho fotrà. Escolta, el del Girona ahir no va anar gaire bé, no? Un 6% va fer vist.
Estic... M'he quedat...
Has fet el comentari avui a les...
És que m'he quedat que
no... He pensat que... Dic, mira, ho miraré perquè era un bon programa, no, el d'ahir?
Però millor que el primer, sense dubte.
Sí.
Pedro Almodóvar...
Amb una xispa impressionant, és a dir, jo este matí no entenia res. He dit que estava aïssada de 2 punts amb un programa millor que l'anterior... és de veres que l'intermedio li va deixar molt poca, o sea, va baixar prou, però aixina i tot tenia, és que tenia el Almodóvar, és a dir que ja. En fin, ja està, no? Que estaria tot dit ahí, i no només això, sinó que és que a més va ser un, o sea, va estar, el programa estava molt ben estructurat, estava molt ben parit. Tenia Martín en l'actuació final, que és una cosa que és un tipus que arrossega...
Jo saps què crec que és, Mariola? Potser és casualitat, i és només un dia, però a mi em fa la sensació que, així com tenia molt clar el públic del Late Show a Televisió Espanyola, no l'acabo de tenir tan clar a La Sexta.
Sí,
perquè La Sexta,
això ho hem parlat,
ens pensem clar. Tots que és... un públic tirant cap a l'esquerra, progre, etc etc, i no estic tan convençut de que sigui així en la seva totalitat.
Mira, jo crec que sí que és un públic d'esquerra, si no tindria zero, però jo sempre dic que l'humor del públic de La Sexta és un humor molt masculí, no masclista, sí, però sí masculí.
Totalment.
I això influís molt i Marc té el seu públic, el té en un altre lloc, no? Però jo de veres que ahir, o sea, avui m'he quedat allò que te sorprèn moltíssim, et sorprèn moltíssim una dada d'audiència.
Sí, sí.
La d'este matí m'ha sorprès, per a mal, perquè jo els hi desitge als dos, eh? Em pareixen dos bones apostes televisives.
I tant.
M'he quedat que no sabia per on tirar.
Va, ja remuntarà, ja remuntarà.
Ja remuntarà, sí.
Sí, perquè Pedro Almodóvar no sé si és un convidat que interessi gaire.
Potser,
bueno,
que ens, potser ja està una mica massa vist, perquè
va anar
portem
molt
dos mesos
bé, que l'estem
veient a tot
que està molt esposat.
Està
però
vist,
jo he de dir-vos que ahir,
no sé.
Ahir el vaig veure més sol que moltíssimes vegades, fins i tot més sol que en La Revuelta, és a dir, jo no havia vist mai a Pedro Almodóvar participar d'una bromita, saps? Vull dir, com va fer amb un joc que varen fer allà. I jo el veia que estava sol. No sé. Ja, és de veres que ja...
Sí, però d'entrada l'anunciat, ho diuen, Mariola, Pedro Almodóvar aquesta nit. Dius, bueno,
doncs ja està. Sí, exactament.
No?
Sí.
No ho sé.
Sí.
Si Rosalia, dius, doncs mira, potser sí que ho miraré. No ho sé. Bueno, en fi.
Sí, bueno.
Anem a parlar de hacks. S'estrena la cinquena i última temporada de la sèrie Hacks, una sèrie protagonitzada per Jane Smart i Hanan Einbinder. Així, no?
Perfecte.
Es va estrenar el 10 d'abril.
Mai sé dir i sé cognom.
No.
Mai.
Einbinder.
O sea, me quede amb Jane Smart. Sí, o sea,
HBO Max, això, eh? Què tal?
HBO Max. Doncs mira, abans que parlàvem amb la Mariola de la secció de l'Albert Om, de les parelles i de Cap de Seven, això és tot el contrari. Això és la vida d'una parella que a priori no t'esperes que podria passar. Per què? Perquè és una dona, una còmica que va tenir dies de glòria anys enrere, que deu tenir uns 70 i pico anys, que per reflotar una mica el seu paper en la societat, que l'està oblidant, el show business, contracta una guionista d'uns 30 anys. És una sèrie preciosa, divertida, parla sobre la bellesa, parla sobre l'amistat, parla sobre el respecte, parla sobre l'amor a la professió...
Sobre la indústria
sobre
cruel,
la indústria,
que és esta...
Et fa riure, et fa plorar d'emoció... Les dues actrius són superlatives. De fet, Jean Smart ha guanyat, no sé, Mariola, els últims 23 milions de premis d'interpretació, de sèries, d'Emmys, del que faci falta. És una sèrie molt recomanable. L'única llàstima és que s'acaba. I així com podria
pensar...
Però
està pensar, bé que s'acabi.
Està bé que s'acabi perquè ja han tocat una mica tots els pals.
Ja no, ja més.
Com tornar a tenir èxit, han tocat el món de la televisió, i jo crec que, pel que s'està veient, és una mica, aquesta última temporada, un back to the basics, no?
Totalment.
Està tornant a l'essència d'aquella primera temporada d'una actriu que sempre és fent riure, ni que sigui... quatre persones que estan en una sala petita d'un hotel qualsevol de Las Vegas.
És una sèrie i amb ganes de més, o s'havia d'acabar la sèrie?
No, no, s'havia d'acabar. Jo sóc molt partidària també de sèries d'estes molt llamineres que arriba un moment en què ja està, el filó s'ha acabat i la recordarem amb un gust que no recordarem altres que ara parlarem que s'estiren massa.
Ja. Anem a la nova temporada de la sèrie From. També HBO Max, és una sèrie de terror sobre uns habitants d'un poble d'Estats Units que estan atrapats allà.
Esta és per vosaltres. Esta és per vosaltres.
I a la nit surten aquelles criatures rares del bosc. Però bé, no, Darío?
T'agrada?
M'ho he vist poquet.
A mi m'agrada...
He vist poquet, Ricard. Què vol dir, he vist poquet?
Pues he vist un parell de capítols.
I què has dit? I has dit...
Bueno, he vist unes criatures... No, per dormir està bé.
Va,
després et fot un susto i et desperta, saps?
Darío, va.
És una sèrie que... corre el risc del que estava dient la Mariola, corre el risc d'allargar-se el xiclet. Jo només tinc una por amb aquesta sèrie i no són les criatures que venen a la nit i que volen entrar a casa teva i tu no les has de deixar entrar, sinó que és una sèrie, a veure si em s'explica. Tenia el referent de Lost, perquè guarda bastantes similituds amb Lost, és a dir, un grup de persones que estan en un lloc que no poden sortir d'allà, en aquell cas en una illa, aquí és un poblet del mig dels Estats Units. Aquesta és la premissa principal, no saps què fan allà i no poden sortir. Què passa? Que van posant diferents enigmes, van apareixent com bolets, que si un arbre, que si es fiquen dins l'arbre poden tirar cap al passat, que si una pedra penjada...
És que perdona, Darío, discúlpame,
no, però... Els enigmes aquests estan molt
bé... Només explicant-la ja a mi ja em fa una mandra.
Perquè tu aquestes coses de por et fan mandra.
No.
Està molt ben feta. El que passa que
molt
el perill...
Molt ben feta, clar, que menys que estiga ben feta.
No, no,
és que
no.
Només faltava no, que no, sortiren criatures estranyes...
Ja fa riure.
No,
exacte.
El perill és el que va passar amb l'os. Que anaven posant ossos polars, números d'una escotilla, loteria primitiva, i després no hi havia cap explicació del per què.
No, és que
I jo soc una persona racional
claven...
i vull que m'expliqui... Jo compro tota la fantasia que té From.
No, Darío,
però necessito
però és que
al final
ja
se m'expliqui clarament el per què de cada cosa.
Perquè pareix una
claro.
I això és la por, que, bueno, que al final sigui
tornar...
tot un revolutum, vinga, i estaven mortos
tots. Podeu tornar a Lost. A mi ese final absurdo completament, que es va carregar la sèrie. Hi ha sèries sobrevalorades per el seu final i esa és una d'elles.
Bueno, Lost, jo no l'he vist mai, però una sèrie que es diu Perdidos, al final saps com acaben, no?
Pues sí,
que els troben, vull dir, no cal ser...
Donem-li un vot de confiança.
Jo no l'he vist, la sèrie, eh? No...
Queda, pues,
no cal.
Jo crec que la primera sí, la primera temporada sí, però ja fa molts anys. Donem-li un vot de confiança. Queda aquesta temporada i l'última, que serà el tancament, ve... amb un però.
Anem a Prime Video. My power is absolute. També cinquena i última temporada de The Boys.
Això és una meravella i crec que a la Mariola no li agrada gens.
Sí. És una sèrie satírica de superherois, no?
És que, clar, és que ja està.
Satírica,
mira, anem a dir una cosa, Darío.
Digue'm.
Jo entenc el que dius i tal, no sé què, però és que està clar el paper en esta secció perquè aquestes dues sèries són per a heterosexuals, blancs, occidentals, de 50 anys. S'ha acabat la història.
I que juguem a la Nintendo.
Un
poquito sí, un poquito
sí. No toco, sí, i que es tiren pens al sofà.
No, hombre, no.
Sí, home.
Que tindrà que veure, no.
No, no, a veure.
Bueno, a veure, és que hi ha un punt intel·lectual, hi ha un punt intel·lectual que està, està fet per vosaltres, perquè penseu que esteu veient una joia, una obra d'art.
A veure, Mariola, a tu no et fa gràcia que un superheroi matigent amb el membre viril, amb un membre viril de 10 metres? Perquè és que, deia el Ricard, una sèrie satírica, s'ha quedat curt, perquè és la sèrie més cafre que hi ha actualment a la televisió.
És
un grup de superherois...
Sense poders?
No, tenen poders, però els utilitzen pel que et puguis imaginar i més.
La moral
se la deixen enterrada sota terra. I ja hi ha el dolent, el villano més brutal de la televisió dels últims anys. Un tio que es diu The Homelander, que és una mena de Superman, que ara és com el president dels Estats Units. Mm-hmm. Clar, és que les similituds... Amb...
Que representa els valors més nacionals, més socialistes, sí, no? Sí, del país.
I més mal utilitzats.
Això està bé, Mariola, té gràcies.
Clar, té una crítica social.
Una crítica d'aquella manera. Bueno, jo no entre, però, oye, ha d'haver per tots.
Anem a una estrena de sèries, també, tercera temporada.
A veure si entra Mariola en aquesta.
Eufòria. A few years after high school. I don't know if life was exactly what I wished. És la sèrie que hem destacat perquè surt Rosalía, no?, fent un paper, que no ha sigut gaire tampoc
Destriter,
destacat.
Sí.
Aquesta, què tal?
És que estic weaving, que... No sé.
No t'agrada res, avui, Mariola.
A veure, no, la cosa és, jo era molt fan de la primera temporada. Jo crec que la sèrie, que en aquell moment sabia llegir fenomenal el seu moment i que tot era... absolutament real i tu te ho compraves tot perquè no podia clavar-la més. Jo crec que ara tots els giros estos argumentals que està fent jo m'he perdut una miqueta i sobretot crec que ha perdut la frescura i crec que ha perdut la intenció i crec que ha perdut la... l'agosorament que tenia.
A mi em fa la sensació, Mariola, que Eufòria és víctima de la seva pròpia essència. És a dir, és una sèrie que la base de la sèrie i gairebé tot l'argument són joves amb problemes de sexe o que viuen el sexe de manera turmentosa,
drogues,
etc. I com aquesta és l'essència principal d'Eufòria, què passa? Que tota l'estona vas donant voltes a això i vas,
ja,
i vas creant la situació
també...
i vas complicant-ho i al final dius, hòstia, vale.
Ja, però sabeu què passa? Aquesta espècie com de, bueno, pues de xispa, no? Els personatges que tenien claríssim què passava, no... o sea, quin era cada personatge, què passa... Tu no pots allargar l'agonia d'un personatge pegant-li voltes a aquesta agonia, saps? Mm. Dir, o resol... Una cosa bàsica en una sèrie. O resols el conflicte...
I a més a
o,
mi,
o te'n vas.
I a mi em fa la sensació que els tres protagonistes, la Zendaya, la Sydney Sweeney i el Jacob Elordi, no et diré que els hi fes mandra, perquè, evidentment, els diners que els hauran pagat seran importants, però em fa la sensació que els tres ja han despegat molt les seves carreres, sobretot cinematogràfiques, i ja tenen Eufòria com... Bah, ja ens fa una miqueta de mandra. Vam començar amb això, però ara ja estem nominats als Oscars i tot plegat.
I el paper de la Rosalía també te dic que, bueno, en fi, o sea, ja està. Sí, saps? Sí. No és allò de dir, ostres...
Bueno, és un reclam més que no tampoc hi acaba.
Sí, però que no, jo l'he vist i ja està.
Cert,
i passarà la història... no passarà la història, vamos.
Avui, Quanta Guerra, a TV3, tercera temporada, amb Eloi Vila, que condueix aquest convidat amb un viatge especial cap al passat.
A mi em sembla un dels millors programes de TV3 dels últims.
A mi m'encanta, m'encanta Eloi, m'encanta la idea.
La idea
és collonuda. Te fa pensar en el teu...
Totalment.
Que tots... O sea, te fa pensar en el teu avi. A mi me passa, saps?
Amb el reclam dels diferents famosos que busquen els seus avis, però és un programa l'exemple de programa del que hauria de fer TV3, perquè és un programa que barreja a la perfecció entreteniment i informació i pedagogia, sí, sí.
I no oblidit, no oblidar qui d'on venim, diguéssim.
Absolutament.
Ho oblidem constantment a la
segona temporada. Telepública en estat... Telepública de 2026 en estat públic.
Aquesta temporada crec que amb el Roger Casamajor, sí, el Gerard Quintana, sí, la
Judit Martín,
la Judit Martín, altament recomanable.
Doncs queda recomanat. Darío Porres, Mariola Cubells, gràcies.
Petons, companys, adéu, adéu.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
Mares, benvingudes a Galeries del Tresillo. Si et cal un sofà per a les maratons de sèries amb el teu fill, o un sofà perquè la teva filleta hi estigui còmoda i a prova de pèl, o una butaca per trobar la inspiració perquè els teus fills, perdó, els teus projectes vegin la llum, ara a Galeries del Tresillo tens un 10% de descompte addicional, perquè de mares n'hi ha més d'una.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Cort Inglés.
Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
A cavall...
ICAT celebra 20 anys d'història.
20 anys descobrint nous grups.
I obrint camí a tota una generació d'artistes.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger.
La gran corona.
Música i cultura per a tots els gustos.
Dues dècades de Ràdio Inquieta.
I això és només l'inici.
Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
Que aquest any també en fa 10.
Doble celebració.
Doble festa.
10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
20 anys, 20 anys.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi de Nou de Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Bon dia, Fel Feixedes.
Què tal, com estàs?
Bé, hola, Peyu.
Ei, què tal?
Bon dia a tothom, a la Figuera.
Ja sento un xuri, ja som tots aquí.
Ja hi som tots.
Què? Sí.
Bé. A mi m'han desplaçat a fora al carrer avui, en Feixedes m'ha fet fora de la sala on te connecto normalment.
Per què?
I no sé què li passa.
Bueno,
no
però està llavors... Perquè...
No està content amb mi...
Sí. No, és que fa molts anys que aneu junts, eh? Us barallareu, al final.
27 o 28, ja.
Arribats a aquesta edat ja no cal, ja tira.
No, per això, no, ja...
Bueno, jo conec parelles que 80 anys han separat, eh? Vull dir que també...
Sí, sí.
Home, és que si 80 anys no us separeu és que teniu un problema. Algú una mica no us ha de dir la veritat, també, no? Vull dir...
Com?
Vull dir que amb 80 anys ja pots jubilar.
Ah.
Sí, no per jubilar, no. Vull dir, parelles...
Si encara esteu actuant amb 80 anys, algú us hauria de dir plegueu.
No,
sí,
80,
sí.
Jo al 78 em jubilaré.
Per 80
no, al 78 sí. Hòstia, jo fa 20 80. Anys aquest any que vaig amb la meva xicota. 20 anys. 20 anys. Hòstia, doncs 20 anys que vaig amb la meva dona, jo. Tu també 20, però tu amb la teva,
sí.
Amb la...
Sí, amb la, sí, no amb la xicota del Peyu.
Sí, sí. No, clar, sí, clar. No, amb la meva.
Jo us guanyo.
Sí, sí.
Us guanyo...
Tu guanyo, Figuera, quan?
20 i més, només, que només fa dos anys i prou que estic casat. Ara aquest mes de maig farà 2 anys que estic casat.
Mira que maco.
Sí. És com un reset, no? És com un reset. Quan et cases, tornes a començar. Com la il·lusió del primer dia, diguéssim.
Sí.
Ui, sí, ens estimem. Hi ha una passió, ens mirem als ulls, molt cos, un dena.
Sí.
Avui aquest matí m'ha mirat i m'ha... me mirava i pensava quin desgraciat que tinc al costat.
El meu casament va durar 2 minuts i mig. El meu casament, 2 i mig.
Ah, mira, va durar més que la independència, està bé.
El tinc gravat en pla seqüència, 2 minuts i mig, amb una GoPro, va durar això.
El meu casament va venir feixades de padrí i és el casament que ens hem pixat més de riure de la meva vida.
Hòstia, com vaig riure aquell casament.
Per què?
Ens casava una regidora de la CUP, de l'Ajuntament de Mura,
que ja, era ja fa riure, això, vegada, no? Sí.
Sí.
Era la primera vegada que casava algú i estava més nerviosa ella que pas nosaltres. Va d'aquí una sèrie de bestieses, però tan divertida.
Un discurs que jo ja no sabia on te mirar, només plorava de riure. I tremendo, tremendo. Bueno. Sí, sí,
hòstia, la Laura, no, no, però es va casar
a
bé.
A mi em va casar en Xuriguera.
Ah, sí?
A mi em va
sí.
casar en Xuriguera, sí.
Mira.
Em va casar en Xuriguera vestit de...
Sí, heu d'anar marxant en pau, Peyu, avui aquí a la Renaixença.
Avui la Judit Nederman a la Renaixença, que ens farà una actuació espectacular, i dediquem el capítol al piulet. No sé si sou d'anar a escalar o de fer muntanyisme. Vostrell, vas a escalar?
Molt. Jo escalar? Què vols que escali, jo?
Jo què sé. No
és que ja he escalat prou, jo.
No ets més aficionat a... No. Les excursions i
no,
tot això.
No, no, no.
No, no t'agrada la muntanya, no t'agrada.
Però sí, una mica escalador molt, ets. Però... Ets escalador, Peyu.
Jo?
Ai,
o
Peyu,
l'Ostrell.
Ah.
Collons, l'Ostrell ha arribat al de tot, eh?
Sí,